xarxes, quina relació hi ha entre la comunicació del club i la comunicació personal i directa via xarxes de jugadors amb milions de seguidors? Saludem el Marc Maioles, ell és periodista esportiu, és speaker d'esdeveniments i representant de youtubers a Viz Agència. Hola Marc, com estàs?
Hola, què tal?
Bé, Marc.
Bona tarda ja, eh?
Sí. A tu et va sorprendre l'estripada de Messi a Instagram Stories?
Doncs em va sorprendre molt, perquè a més ja sabem que Messi tampoc és un jugador, una persona en aquest cas, que entri molt al trap quan hi ha publicacions o no és massa amistós amb fer comunicats. Ho hem vist moltes vegades, que no concedia mai entrevistes ni sortir a les rodes de premsa, i em va sorprendre molt, la veritat, que donés la cara també per l'equip. Al final l'estaven acusant a ell i a tots els jugadors, al no donar nom Erika Vidal, de quin eren els jugadors, que no entrenaven massa fort en els últims temps, i llavors doncs, Messi com a capità també va exercir o utilitzar les seves xarxes socials doncs, per esbombar aquesta bomba que realment el primer en llançar-la va ser Erika Vidal. No?
A tu el teu ull clínic què diu, que ho va escriure ell o el seu community manager?
Home, normalment els jugadors i les celebrities, quan ja estem parlant de dimensions tan grans com les de Leo Messi, recordem que té 142 milions de seguidors a Instagram, normalment tenen persones darrere, com els community managers, que els porten les xarxes, però tinc tota la sensació de que el que va passar ahir va ser algo primer molt, molt ràpid, perquè es va publicar l'entrevista en el diari Esport i a Mundo Deportivo després. Va ser doncs, com 5 o 10 minuts just després de que publiqués Leo Messi aquella història. Per tant, dubto molt que hi hagués una transició entre Messi i el seu community manager parlant i dient, ostres, doncs podríem escriure això, podríem pujar allò. Em va semblar com molt natural tot plegat.
Molt impulsiu, no? Potser?
Sí, una captura de pantalla del que es publicava a l'esport i després un text així com mal col·locat. Tinc la sensació que si hagués fet un community manager segurament hagués sigut com amb un to una miqueta més professional. I va ser com molt improvisat, com molt d'anar per casa, no? I crec que haurà sigut el propi jugador qui va fer aquesta història que va pujar ahir al vespre.
Clar, nosaltres ens preguntem com és la comunicació a xarxes de Messi en general dels jugadors del Barça, perquè la majoria suporten ells o només la part més personal del que pengen, no? Depèn de cada jugador, suposo, no, Marc?
Sí, de fet, fa just una setmana, amb la mort del jugador de Los Angeles, Kobe Bryant, tant Luis Figo com Cristiano Ronaldo van publicar exactament el mateix text en una fotografia que posaven doncs, per mostrar la seva solidaritat, no?, amb la mort de...
Sí, el condol era el mateix text, exacte, no?
Exactament el mateix text. Eren com 5 o 6 línies en anglès i van publicar exactament el mateix. Per tant, és obvi que era el mateix community manager, que també és una gran errada si li estàs portant dos comptes a dues persones tan importants com Luis Figo i Cristiano Ronaldo. No costa res, encara que sigui, canviar 4 o 5 paraules, que com a mínim no es pugui dissimular una mica. En aquest cas, estic segur que Leo Messi porta gent darrere amb el tema de les xarxes socials. A més, Messi també és una persona que no domina massa l'anglès i moltes vegades també es fa alguna publicació i algun, sobretot quan són comunicats més importants, també es fan en anglès. Per tant, segur que té algú darrere que l'ajuda, una organització, un grup de treballadors. No?
Marc, tu saps què poden fer i què no poden fer els jugadors del Barça a les seves xarxes personals? Són completament lliures de posar-hi el que vulguin? Això està estipulat d'alguna manera en el contracte dels jugadors?
A veure, és cert que els contractes dels jugadors no són públics, amb el que ara mateix el que podem fer és especular, si més no. Estic segur que una institució com el Barça, que té un departament de comunicació molt gran, estic segur que cada vegada més estan a sobre perquè els jugadors tinguin certs límits a l'hora de publicar. Pensem que tot això és molt recent. Aquests contractes de jugadors nous que puguin estar arribant actualment, sobretot jugadors joves, no? Potser en el cas de Trincao, que és un jugador que acaben de fitxar de Portugal, que té 20 anys ja, és molt probable que ara els nous contractes ja els hi comencin a demanar que tinguin cert respecte, no?, a la institució, no només a la institució, sinó que potser les paraules que hagin de donar potser abans les comuniquin al club, no? Perquè, si més no, això, lo de Leo Messi segur que no ho ha preguntat al club, perquè era obvi que generaria doncs, tota aquesta moguda que està ben avui a Can Barça.
És que sorprèn molt que, per exemple, estiguin tan organitzades quan parlen amb els mitjans de comunicació els jugadors del Barça, sí, que és a comptagotes i que ens costa molt poder fer entrevistes als jugadors del Barça, i que després puguin fer declaracions com aquestes en les seves xarxes pròpies personals.
Sí, però com ho fas, això? Perquè, clar, en aquest cas estem parlant de Leo Messi. El Barça, tal com està avui en dia, tu imagina't que després d'aquesta història que va penjar Leo Messi en el seu Instagram, imagina't que avui el club li posés una multa al jugador. Seria un autèntic drama. Llavors, com controles quan les grans estrelles volen fer algunes publicacions, sigui Messi o sigui Piqué, que també ho hem vist en més d'una ocasió, doncs, per exemple, amb el reportatge de Griezmann, no? Abans de venir pel Barça. Com ho controles, això? Has de multar-ho? Has de perseguir-ho? Per això crec que les noves generacions, els futbolistes que estan començant a pujar de 17, 18, 19 anys, crec que el club estarà molt més a sobre del que poden estar avui en dia amb els jugadors, doncs, que ja tenen 30, 32, que ja estan acabant la seva carrera, però que porten tota la vida en el club, que és molt més difícil de controlar-los. Però és obvi que el Barça i qualsevol club esportiu amb cert nom hauria d'intentar controlar, si més no, tot el que es publica a les xarxes socials. Però, clar, també hem de recordar que el que ha passat amb Leo Messi és a conseqüència d'un treballador del teu club, que al final ha donat una entrevista i ha rajat els jugadors, i llavors doncs, el capità de l'equip al final també surt i diu, escolta, potser no fem aquestes declaracions, no? I si les fem, digues qui són els jugadors que estàs assenyalant, perquè d'aquesta manera estàs assenyalant a tot l'equip, no només a un o dos jugadors determinats.
Jo he fet una inspecció del compte d'Instagram de Leo Messi, @leomessi, té tres col·leccions destacades a baix, que posa Selección, Futbol Club Barcelona i Família. No sé si aquesta història, precisament, la guardarà destacats perquè
no
quedi permanent, o si a les 8 del vespre desapareixerà com si no hagués passat res, un cop ja... És que és una bomba més que mai, no? Perquè, clar, una història d'Instagram són 24 hores i després desapareix del tot, però bé, la crisi jo crec que continuarà. Li pots enviar un missatge directe a través d'Instagram a Leo Messi, no sé si en deu rebre molts, i després he mirat també que segueix a 277 comptes i hi ha Adidas, de Messi Store, molts jugadors, però fa molta gràcia perquè hi ha també tota la família Rocuzzo, de moltíssima gent, és a dir, també és familiar.
Acaba bé la família de la dona.
Dir-te, Marc Maioles, que no ha deixat de seguir Erika Vidal, és a dir, Leo Messi a Instagram continua seguint AVI22 Erika Vidal, i el primer que va seguir a la seva història, Víctor Valdés, i l'últim, la Flor Parisi i la Car Rocuzzo, que deuen ser familiars.
És molt important això que estàs comentant de qui segueix i qui no segueix, perquè moltes notícies de futbolistes, de fitxatges o quan hi ha algun traspàs, comencen per aquí. Des de quan, no sé, ara fa uns mesos, quan Kylian Mbappé va començar a seguir el Real Madrid a Instagram, ja van començar aquí les notícies. Tots aquests likes que es fan després de la victòria, doncs, per exemple, del Barça, si un jugador que no està al Barça li dona un like a la publicació del Barça amb un resultat que ha guanyat l'equip, tot això comença a...
No facis bromes, que ara aquesta entrevista que fem li posem el títol. Leo Messi continua seguint Erika Vidal a Instagram, ja està. No? Ja és un clickbait, això.
Ja tens notícia. Però compte que aquí queden moltes coses encara per dir, i el que deies, és veritat que les històries són efímeres, que duran 24 hores, però és que només que estigui publicada un minut, la de gent que haurà fet captura de pantalla, i de fet jo estava treballant i vaig començar a rebre en diferents grups de WhatsApp la pantalla de Leo Messi amb aquest story. Vull dir que encara que el pengis i el treguis en un o dos minuts, segur que ha donat temps perquè algú l'hagi capturat la pantalla i comenci a fer-se viral.
Marc Maioles, em dones peu a la segona entrevista que vull fer, vull buscar un especialista perquè, esclar, hi ha molta gent que diu... Jo segueixo Leo Messi, però no vaig veure aquesta història. Ara explicarem tècnicament com aconseguir que tot el que publiqui Messi ho puguis veure al teu Instagram. Gràcies, Marc.
Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Arnau Sanz és politòleg, expert en xarxes i director d'ICOMCAT, la comunitat 2.0 en català. Arnau, què tal? Bon dia.
Hola, Mariola.
I culer. Ets molt culer, no?
Sí, soci, tota la vida.
Estic sentint la teva energia. És que tu també et defineixes de la teva bio en Twitter com el del Barça. Com estàs vivint aquesta crisi a les xarxes generada per la publicació de Messi, tu que ets un monitoritzador nat de xarxes?
Bueno, la crisi no la tinc jo, en tot cas la tenen uns altres. Si és com a club, doncs al final a vegades aquestes coses serveixen per posar les coses de lloc i per tant m'ho prenc amb naturalitat i com una cosa normal tot el que està passant extraesportivament i esportivament també.
Escolta, hi ha gent que segueix Messi a Instagram i en canvi no se li ha mostrat aquesta història. Ho ha hagut d'anar a buscar expressament. Això per què passa?
Principalment per dues coses. La primera és que hi ha una saturació de perfils i pàgines a les que seguim, tant a Instagram com a Facebook. Funciona igual a tot arreu. I per tant el que fa cada sort és prioritzar allò que ens ensenya de forma personalitzada. I com entendreu, doncs, ens ensenya allò que, per exemple, acostumem a interactuar, compartim missatges o xategem. I per contra, amb aquella gent que no tenim cap relació, doncs ens ho oculta a poc a poc. El segon motiu és fàcil, i és que la xarxa sobre Instagram és una empresa, vol guanyar diners, i el que fa és reduir l'abast orgànic dels perfils que seguim perquè estiguin obligats o incentivats a pagar publicitat per arribar a més gent.
Clar, crec que potser hi ha gent que es pensa que tota la gent que segueixes pots veure les seves històries i no te les ensenya, no? Clar, com funciona aquest algoritme per això? El que deies, no? Depèn o no ho sabem mai?
Bueno, l'algoritme secret a nivell de números i fórmules matemàtiques, però com deies, igual a totes les xarxes. Hi ha una saturació i el que fan és mostrar allò que creu que ens interessa més. Per això jo sempre recomano que els usuaris, tant amb Messi o com qualsevol altre perfil que els interessi, vagin fent interaccions perquè és la forma natural que en té Instagram que t'interessa el perfil i, per tant, sortirà.
Clar.
El perfil a les seves posicions, tant dels posts com de les històries.
Fer m'agrada sempre que vegis alguna cosa de Messi o deixar un comentari, perquè pots configurar Instagram d'alguna manera perquè t'enviï una notificació i t'avisi quan algú que t'interessa fa una publicació a Instagram. Per exemple, si jo a partir d'ara vull saber cada vegada que fa alguna cosa, una story o un post Messi, que rebre una notificació, això és possible amb Instagram?
Sí, amb les stories no, però
amb les stories no, clar, aquest és el tema.
Correcte, tant en un post com en el propi perfil de la persona o de la pàgina, hi ha els tres puntets que si cliquem doncs ens permet activar les notificacions i cada vegada que publiquen doncs rebrem una notificació puja, en aquest cas, al telèfon mòbil.
Clar, jo no sé si tu has arribat a gestionar comptes de jugadors, Marc Maiola sí, per això hem parlat amb ell, però no sé de quina manera tu has portat gent, però a tu et sembla que el Barça hauria de fer alguna cosa perquè no es produïssin aquestes comunicacions unipersonals a través de xarxes, o això ja no té fi i sempre que continuarà passant això?
Jo crec que estem encara en una situació d'impàs en el que no hi ha res clar. Evidentment no tenim accés als contractes dels jugadors. Estic segur que recentment estan posant clàusules. Un altre exemple seria el de Gerard Piqué, no? Que ha utilitzat les xarxes pel seu ús personal i ha influït directament en la comunicació del club. Per tant, no sabem què hi ha en el contracte, però estic segur que als clubs no els interessa aquest tipus de coses. Ara bé, si el Leo Messi, per molt contracte que posi una cosa a l'altra, pot fer que vulgui que l'escoltarà tothom, i més als culets.
Sí, sí, però hem d'estar pendents de xarxes que diuen tots els jugadors, evidentment. Arnau Sanz, gràcies.
A tu, Manuela, fins ara.
Bé, i enmig de tot aquest enrenou, el Barça acaba de presentar just aquesta setmana la seva estratègia digital, que es basarà en una nova manera de relacionar-se amb els fans a través de les dades.
El Barça és el primer club esportiu en l'àmbit digital. Té 350 milions de seguidors a les xarxes i l'any passat va generar 1.400 milions d'interaccions amb ells.
És el club esportiu que té més seguidors a xarxes de tot el món, eh? Des d'aquest posicionament de lideratge, el club ha creat una nova estratègia digital que passarà per la creació de diferents plataformes pròpies per arribar de manera directa al fan, sense intermediaris, i així poder oferir-li productes digitals del Barça personalitzats. Per exemple, es crearà OTT Barça TV Plus, un sistema de transmissió over to top, és a dir, una plataforma de streaming pròpia. Això és molt important, això que ha presentat el Barça aquesta setmana, una plataforma de streaming pròpia que serà de pagament i que es posarà en funcionament aquesta primavera.
També es crearà un programa de membership global anomenat Culés, que connectarà els aficionats a nivell internacional. Hi haurà concursos, rànquings o descomptes en les entrades, entre altres serveis.
I el club també ha anunciat que reforçarà la presència del Barça a eSport per atreure els joves a nivell global, que es crearà un e-commerce propi i que es millorarà la gestió de la venda d'entrades. Això, evidentment, ha quedat més tapat, doncs, per culpa d'aquesta crisi que també ha nascut a la xarxa. Per això avui nosaltres us ho volíem explicar, perquè hi ha moltes coses encara per organitzar a nivell digital i el món de l'esport cada vegada, diria, que atrau a molta més gent que s'informa a través de xarxes, els jugadors que estan enganxats al mòbil en hores de fora del camp, i per tant tot això s'ha d'organitzar bé. Bé, els pròxims dies entrevistarem a Didac Lee, de fet les pròximes setmanes, que és qui ha definit tota aquesta estratègia digital del Barça.